Bon dia, són les dues. L'Esquerra enfila el camí per la batalla a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Tot i l'acord agònic amb Podem, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, treu pit d'haver aconseguit la unitat de les esquerres.
Se nos exigía un acuerdo y os traemos un acuerdo. Creo que hoy sumamos más que ayer.
Són les primeres paraules de Díaz després que hi es confirmés la coalició en Podem i una quinzena de formacions de tot l'Estat. Díaz, però, no ha esmentat en cap moment a la vetada Irene Montero. Mentrestant, Podem torna a insistir, o ha tornat a fer aquest matí, que la ministra d'Igualtat ha d'estar a les llistes electorals.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Dissabte molt polític en què Pedro Sánchez també ha valorat per primera vegada la coalició de Sumar. Creu que és una bona notícia i espera que tregui soroll a l'àmbit de l'esquerra. El president espanyol, però, s'ha centrat a intentar expulsar el desànim entre les files socialistes i ha evitat, en una obertura de Consell Federal, la polèmica sobre les llistes electorals que ha fet enfadar diversos líders territorials del PSOE. I entre els partits que estan també per evitar l'arribada de l'extrema dreta al govern espanyol, hi ha la CUP, que avui ha confirmat que es presentarà a les eleccions del 23 de juliol. Els anticapitalistes ho han decidit en una consulta a la militància en què el sí ha aconseguit el 61% dels vots. Mireia Bahí repetirà com a candidata.
Si és per la CUP, no hi haurà govern de dreta i d'extrema dreta, i la CUP defensarà la independència del nostre poble i l'autodeterminació en tots els escenaris que es donin. En tots.
Tot plegat, com dèiem, en un dissabte carregat d'informació política i en què també s'ha fet pública la sortida del govern de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per ser candidata a Madrid com a número 2 de Gabriel Rufián a la llista d'Esquerra. I Protecció Civil ha activat aquest migdia l'alerta del Pla Inuncat per pluges fortes, perquè a la tarda Martí Oliveres, bon dia, es presenta moguda amb noves tempestes.
Bon dia, sí, unes tempestes que ja han començat molt puntuals al migdia en zones de muntanya, entre el Berguedà, el Ripollès, aquí a les capçaleres dels rius Llobregat i Ter. És on pot ploure amb ganes aquestes properes hores. Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Moianès, Bages, fins i tot la selva, zones interiors de l'Empordà, precaució. Atacs d'aigua sobtats. A pocs quilòmetres pràcticament no hi cau ni una gota i en d'altres es poden acumular de 20 a 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. Així ho indica l'avís de perill per pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. En canvi, com més a ponent i al sud i a la resta de la costa, més al marge de la inestabilitat, amb un cel mig ennuvolat i amb un ambient xafogós arran de mar.
I Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Un dia esportivament marcat també per la final de la Champions a partir de les 9 en directe a RAC1, Manchester City, Inter de Milà.
Els anglesos com a favorits busquen aixecar per primera vegada a l'orelluda. En canvi, l'Inter intentarà coronar-se campió per quarta vegada. També aquesta tarda, cursa sprint de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia, amb els germans Marc i Àlex Márquez sortint des de la primera fila, la final femenina de Roland Garros, el tercer Joventut Reial Madrid de les semifinals de l'ACB i el segon Barça Liceo de la final masculina d'hoquei de l'Hockey Lliga.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Yolanda Díaz presumeix de l'acord in extremis d'ahir amb Sumar i agraeix de Sumar amb Podem i agraeix l'esforç negociador a la quinzena d'organitzacions d'esquerra que en formen part. La vicepresidenta segona del govern espanyol ha presentat avui la coalició des de Madrid i ha contraposat el seu discurs al dels socialistes i de Pedro Sánchez. Demana a la ciutadania que el 23 de juliol voti sense por a la dreta i l'ultradreta. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. En una intervenció davant la premsa, però sense acceptar preguntes, Yolanda Díaz acaba de dir que la coalició de partits integrats a Sumar són un fet sense precedents a la democràcia espanyola. Ha recordat que les eleccions de juliol no són per jutjar el passat, sinó per construir els pròxims anys, i diu que Sumar representa l'esperança en el futur.
Yo no le voy a pedir a nadie que nos vote por miedo. Sin embargo, pido que nos voten con esperanza. Sí, que nos votéis, que nos voten con esperanza. Estas elecciones no van de los pasados cuatro años. Van justamente de los próximos 8 años. Van del futuro del país, de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Díaz afronta, això sí, uns dies complicats perquè Podem, que si bé ha afirmat integrar-se a la coalició, no accepta deixar fora de les llistes la seva dirigent i ministra d'Igualtat, Irene Montero.
De fet, Podem hi ha tornat a insistir. Avui asseguren que continuaran batallant per aconseguir tombar el veto a Irene Montero. La secretària d'organització del partit, Lilith Bestringe, que serà candidata a la llista de Barcelona, demana a Díaz que s'ho repensi i que inclogui l'actual ministre d'Igualtat a les llistes abans que acabi el termini per presentar-les d'aquí a 9 dies, el 19 de juny.
No estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política. Quedan días, concretamente 9 días, para rectificar. Esperamos que ojalá lo reconsideren.
A més, la dirigent de Podem assegura que han decidit presentar-se a aquestes eleccions amb Sumar perquè qualsevol altre escenari, diu, seria posar-li molt fàcil a la dreta i a l'ultradreta. A Catalunya, en Comú Podem també es penja la medalla d'haver fet haver ajudat en aquestes negociacions perquè hi hagués acord entre Sumar i Podem. Jaume Asens reivindica el seu paper i demana no repetir situacions tenses com les que ha viscut aquest espai polític en les últimes setmanes.
Moltes gràcies a tots els que ho han fet possible, però sobretot a la nostra organització, perquè nosaltres hem sigut decisius, hem fet de ponts. No ha estat fàcil i s'ha de reconèixer els esforços fets fins al darrer moment. També ens hem de dir una cosa. Hem de intentar no tornar a repetir imatges com les que hem vist aquests dies.
I assegura que ara tots els esforços s'han de dedicar a que fer de Yolanda Díaz arribi al govern espanyol i fer-la presidenta. Doncs bé, avui hem sentit per primera vegada Yolanda Díaz després d'aquest agònic acord de coalició, però també hem sentit a Pedro Sánchez. El president espanyol creu que és una notícia més que positiva, ha dit, perquè creu que evitarà gastar energies inútilment i deixarà enrere, ha dit, un soroll estèril que desmobilitza l'electorat progressista.
El acuerdo anunciado ayer por distintas fuerzas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva, porque la unidad es la primera muestra de responsabilidad, porque evita dispersar inútilmente energías, y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
Sánchez ho ha dit a l'inici del Comitè Federal del PSOE, en què ha fet una crida a la unitat dels socialistes perquè assegura la victòria és possible. En aquest discurs d'inici, que és el que s'ha fet tan obert, el que s'ha pogut seguir per part dels periodistes, el president espanyol, però, ha evitat mencionar la polèmica pels canvis que la cúpula socialista ha fet a última hora a les llistes electorals de l'Aragó, de Castella-La Manxa i també al País Valencià, encara a Madrid, Roger.
Sí, i per això ni Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa, ni el de l'Aragó, Javier Lambán, han assistit a aquest comitè federal. Hi ha malestar en algunes federacions del PSOE perquè diuen que la direcció no ha fet cas de les llistes proposades des del territori i acusen Sánchez de ficar-hi mà sense tenir en compte els seus criteris. Una mostra d'aquest enuig són el secretari general del PSOE a Castella-La Manxa, Luis Tudanca, i el president en funcions del País Valencià, Ximo Puig.
Estoy indignado, estoy defraudado, pero los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del Comité Federal.
Quien toma la decisión es quien la tiene que explicar. Y más allá de esto, pues mire, yo me siento representado por más de casi 700.000 personas de la Comunidad Valenciana.
El seu discurs, Sánchez no ha fet referència a les turbulències internes, només ha acabat el seu discurs dient que el més important no són les persones, sinó les idees que hi ha al darrere.
RAC 1 migdia.
I a Catalunya els partits també van movent les peces de cara a aquestes eleccions espanyoles. La CUP ha decidit finalment presentar-s'hi en un Consell Polític a Sant Pere de Ribes, després una decisió que arriba després de dies de debat i d'un període de votació que s'ha tancat aquesta mitjanit. Els militants copaires han validat aquesta opció amb el 61% dels vots, amb una participació de 1.300 militants. El partit vol aprofitar, diu, tots els altaveus possibles per fer fort l'independentisme al Congrés, Cesc Giró.
De les tres opcions que es posaven a votació, presentar-se, fer campanya pel vot nul i retirar la candidatura a últim moment i fomentar l'abstenció, els copaires han acabat decantant-se per la primera. Es presentaran, diuen, com una alternativa independentista, socialista i feminista davant l'auge de la dreta i l'extrema dreta. Mireia Vehí, actual cap de files al Congrés, ha obert la porta a donar suport a un govern d'esquerres per evitar que PP i Vox arribin a la Moncloa.
La dreta i l'extrema dreta és una amenaça als drets nacionals del nostre poble. Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè la nostra intervenció a les institucions es llegeixi com a útil, com a necessària, perquè no organitzar-se i no votar té unes conseqüències claríssimes en aquest escenari. La incompareixença de l'independentisme en un context en el que la dreta i l'extrema dreta amenacen els drets de tothom.
Precisament amb aquesta decisió la CUP també valida part de les llistes continuistes. Albert Botran i Mireia Vehí encapçalaran Barcelona i Girona. Edgar Fernández serà el cap de llista a Tarragona i encara està per decidir qui representarà el partit a Lleida i si els cupaires aconseguiran també fer llista a les Illes Balears.
I també aquest matí el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha acordat situar la consellera Teresa Jordà com a número 2 de la llista que encapçala Gabriel Rufián. La consellera d'Acció Climàtica tornarà al Congrés després de 5 anys en què ha estat al capdavant de diversos departaments de la Generalitat. Aquest moviment obliga Pere Aragonès a fer un canvi de govern, la primera remodelació des de que està en minoria per la ruptura amb Junts per Catalunya.
El partit considera que Gabriel Rufián és, diu, qui més i millor ha defensat Catalunya davant dels governs del PP i en contextos extremadament complicats. Oriol Junqueras també ha destacat el currículum de Jordà en diversos nivells institucionals, a l'Ajuntament de Ripoll, a la Generalitat i al Congrés. L'objectiu, apunta el líder d'Esquerra, una llista el més forta possible.
Una candidatura que volem oberta, que volem transversal, que volem plural, que volem el servei del país des de tots els seus àmbits. I presentem amb tota la humilitat, però també amb tota la convicció, els nostres dos primers candidats per la llista de Barcelona. Un tàndem format pel Gabriel Rufián i per la Teresa Jordà.
De moment, el moviment de Jordà implicaria aquest canvi de govern que s'estaria plantejant com un retoc puntual, que es limitaria a situar un substitut al lloc on hi ha l'encara consellera.
I un apunt més de com van quedant les coses per aquestes eleccions el 23 de juliol. Junts per Catalunya ha acordat presentar-se en coalició amb Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Esquerres. En un comunicat, el partit retreu Esquerra Republicana que no s'hagi volgut sumar, diuen, a una candidatura de país. Ahir Junts ja va tancar el tiquet de caps de llista. Els noms de Josep Maria Cruzet per Tarragona i d'Isidre Gavín per Lleida se sumen als que ja es coneixien, el de Míriam Nogueres per Barcelona i Marta Madrenas per Girona.
RAC 1 migdia.
I Protecció Civil ha activat fa poc més d'una hora l'alerta del Pla Inuncat per les pluges fortes que es poden repetir aquesta tarda. Ahir les tempestes ja van provocar una important torrentada en què l'aigua va arrossegar terra i còdols i es va haver d'evacuar preventivament a Montserrat l'hotel Abad Cisneros. Tot i que van caure gairebé 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, les conseqüències no van anar a més. Ara bé, a molts, aquesta torrentada els va fer recordar els grans aiguats de Montserrat dels quals avui fa just 23 anys. Per aquesta tarda, Martí, a quines comarques hi ha més risc que es repeteixin aquestes pluges fortes?
Doncs sobretot a les de Girona i a la Catalunya central. Atenció especialment entre el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, la zona interior de l'Alt Empordà, així com la Selva, també el Bages, el Moianès. Zones, doncs, on pot ploure molt de forma sobtada, acumular-se de 20 a 30 litres per metre quadrat, atacs d'aigua, que així ho indica l'avís per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta de l'interior, aquestes pluges menys probables, com a la línia de la costa, que queda una mica al marge de la inestabilitat, amb un cel mig ennuvolat i amb un ambient molt xafogós arran de mar.
Aquestes pluges que hem anat tenint en les últimes setmanes han permès frenar el descens de les minses reserves d'aigua dels pantans. Això, però, no fa canviar res pel que fa a la sequera i les restriccions es mantenen intactes. En canvi, les precipitacions aquests dies sí que han estat molt positives per als boscos. De fet, els agents rurals milloren la previsió i ara preveuen que la temporada d'incendis, en comptes de molt crítica, sigui complicada. Jordi Casals.
De l'aigua que ha caigut durant les últimes setmanes, només un 20% ha arribat als pantans. La resta se l'han quedat als boscos que fins ara estaven molt deshidratats. D'aquesta manera, les pluges han servit perquè el sol acumuli l'aigua que necessitaran els propers dies, una situació que es podria allargar si continua plovent. N'ha parlat a RAC1, el cap de l'àrea bàsica del Solsonès dels agents rurals, Jordi Carrasco.
Sí que és cert que aquestes pluges a les últimes setmanes han produït una millora en l'estat de la vegetació a curt termini. No serà fàcil, ni molt menys, serà difícil, però sí que ens ha donat un respir durant aquestes primeres setmanes de l'estiu per encarar-ho amb més optimisme.
Tot i que les pluges donen tranquil·litat de cara a les primeres setmanes d'estiu, els agents rurals preveuen un estiu sec, calorós i amb temperatures que podrien ser més altes que les dels anys anteriors. També alerten que la campanya forestal serà complexa.
Aquesta situació també reflecteix en l'estat dels pantans que no remunten, com dèiem, i les pluges només han servit perquè els nivells límits d'aigua es mantinguin. N'ha parlat a RAC1 el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco.
Tenim menys aigua que abans de les pluges, menys, només. El que passa que en vez de seguir perdent volum, ara portem ja un temps estabilitzat. I possiblement a mitjans a finals de juny tornem a baixar i no hi ha pluges molt curtes.
Per això l'ACA descarta rebaixar les restriccions d'aigua i manté la previsió de declarar l'emergència a les comarques de Girona i Barcelona al setembre.
RAC 1 migdia.
I el degoteig d'agressions sexuals comeses per menors a Badalona ha reobert la polèmica d'una hipotètica reforma de l'edat legal per imputar-los penalment. Ara bé, entre els experts no hi ha consens, Adrià García.
Sí, precisament avui un dels redactors de la llei actual del menor, el psicòleg Javier Urrea, s'ha mostrat partidari d'avançar-la dels 14 als 12. En una entrevista, el Via Lliure però ha reconegut que aquest hipotètic canvi penal no farà disminuir el nombre d'agressions sexuals.
Hace 23 años no teníamos estas agresiones sexuales en grupo, tan multireincidentes, y bueno, yo pienso que sí, que es el momento de bajar la edad penal a los 12 años. Ahora bien, niños que cometen hechos gravísimos y que los van a seguir cometiendo, aunque sean imputables, lo que sí es verdad es que la víctima se sentirá en algo reparada, que la sociedad entenderá que hay una respuesta penal.
D'altra banda, la directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball, Liliana Arroyo, relaciona l'augment d'aquestes agressions sexuals amb l'auge de vídeos d'ideologia neomasclista o neofeixista a les xarxes. De fet, considera que per erradicar aquest tipus de violències és més útil fer desaparèixer aquest contingut de plataformes com TikTok que canviar l'edat legal per imputar els menors. Ho ha dit també el Via Lliure.
Les xarxes socials són clau, no? És a dir, segurament aquestes criatures es plantejaran més coses si el vídeo que pengin amb una agressió sexual no té cap visualització o en té, però no té cap like i no té cap reacció, que no pas si modifiquem el codi penal. Val? I això no vol dir que ho deixem en mans de les plataformes, evidentment. S'ha d'acompanyar això. S'ha de construir un consens sobre el que és i el que no és admissible.
Tot plegat després que els Mossos anunciessin aquesta setmana que en l'últim any hi ha hagut 8 agressions sexuals a Badalona i que la meitat dels autors, una vintena, tenen menys de 14 anys i, per tant, són inimputables.
Passant dos minuts d'un quart de tres, els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors d'edat per amenaces de bomba en diferents centres educatius de l'Hospitalet del Llobregat. Segons la policia, el motiu de les trucades no va ser més que un repte viral de TikTok. Pol Prats.
Va passar el mes de maig, un dels menors va trucar al 112 i els altres dos van trucar directament als instituts, tots tres assegurant que havien col·locat artefactes explosius a dins dels centres educatius. En els tres casos, la policia va anar fins allà per comprovar que es tractava de falses amenaces. En algun cas, fins i tot, van haver de desallotjar l'institut sencer. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que les trucades formen part d'un repte que s'ha posat de moda a TikTok i que consisteix en fer un avís fals de bomba. Tot i ser menors d'edat, com que són majors de 14, s'enfronten ara a un presumpte delicte de desordres públics.
I una família ha denunciat una monitora d'una escola bressol de Lleida per maltractar un infant de 2 anys. Va passar el novembre del 2021, però els pares han presentat ara la denúncia.
La família va decidir informar primer l'escola dels maltractaments. La direcció del centre ho va comunicar a l'Ajuntament, que va obrir un expedient disciplinari a la monitora. Des de llavors, però, no hi ha hagut avanços i l'expedient encara no s'ha resolt. Després dels suposats maltractaments, l'educadora va agafar la baixa laboral i encara no ha tornat a la feina. Els Mossos ja l'han identificat i han traslladat el cas al jutjat de Guàrdia de Lleida.
I els bombers s'han desallotjat una vintena de persones de casa seva per un incendi de 5 cotxes a Valls. Ha estat aquesta matinada en un aparcament.
L'incident ha obligat a confinar 6 veïns més d'un edifici també molt proper al foc. 11 votacions dels bombers han treballat per apagar les flames i han revisat que l'estructura dels edificis no hagi quedat malmesa. Segons els bombers, aquest matí tots els desallotjats han pogut tornar a casa seva.
I l'AP7 ha tornat a ser protagonista un matí més de cues i retencions. 2 accidents han complicat la circulació a l'autopista des de les 11 del matí. El primer ha estat a la Roca del Vallès, entre un cotxe i una moto, i ha obligat a tallar la via durant gairebé mitja hora en sentit Tarragona. L'altre ha estat a Castellbisbal, en sentit Girona. Tot i això, ara mateix la circulació a la P7 torna a ser fluida. Ara bé, les principals retencions es concentren a la C58, a l'altura de Castellbell i el Vilar, on hi ha 5 quilòmetres de cua. També a la C32 Argentona, en direcció Girona, amb 4 quilòmetres d'aturades. I en plana internacional, 2 apunts, perquè Colòmbia respira una mica més tranquil·la després que les autoritats han rescatat els 4 germans, que menors d'edat, 4 infants, que han sobreviscut 40 dies sols a la selva amazònica. Van desaparèixer l'1 de maig després d'un accident d'avioneta en què van morir la mare i els 2 pilots de l'aparell. Feia 5 setmanes que els buscaven i alguns mitjans locals ja els donaven per morts.
Sí, la més gran tenia 13 anys, té, de fet, i el més petit és un nadó de només 11 mesos. Després de trobar les restes de l'avioneta, els equips de rescat van seguir el rastre de pistes que els feien sospitar que les criatures podien estar vives. Van trobar petjades, bolquers, el biberó del germà petit i fruita mossegada. Segons el president colombià, Gustavo Petro, els infants provenen d'una família indígena que viu a la selva i això els ha ajudat a moure's millor pel terreny.
En algún momento encontraron un perro, se defendieron solos. Es su aprendizaje en las familias indígenas, su aprendizaje de vivir en la selva lo que los ha salvado. Son niños de la selva y ahora son niños de Colombia.
Tots quatre estan ingressats en un hospital de Bogotà. Es troben en bon estat de salut, tot i que molt fràgils. Ara la Direcció d'Accidents de Colòmbia està investigant les causes d'aquest accident d'avioneta.
I als Estats Units la Fiscalia imputa 37 delictes a Donald Trump pel cas dels documents confidencials que l'FBI va trobar a la residència de l'expresident a Mar-a-Lago. És una acusació històrica perquè és la primera vegada que un expresident dels Estats Units afronta càrrecs federals.
L'acusen de retenir informació de defensa nacional, com ara els programes nuclears del país, de fer declaracions falses i de conspiració per obstaculitzar la justícia. El fiscal diu que ho pot demostrar tot i Trump nega les acusacions. De fet, assegura que tot plegat és un pla dels demòcrates per impedir-li que guanyi les properes eleccions als Estats Units. Ho ha dit a través de la seva xarxa Truth Social.
Estem tornant a superar Biden per molt a les enquestes. Això és el que passa. És una guerra per la llei. I no podem deixar que passi. El nostre país s'està anant a l'infern i per això persegueixen a Donald Trump. Fan servir el Departament de Justícia, l'FBI. És un engany. És tot un engany.
It's a hoax. The whole thing is a hoax.
Trump haurà de declarar dimarts vinent davant d'un jutge de Florida.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Un quart i mig de tres. La final de la Champions és el plat estrella, esportivament parlant, d'aquest cap de setmana. A partir de les 9, en directe a RAC1, el Manchester City i l'Inter de Milà buscaran aixecar el títol.
Sí, el Manchester City podria proclamar-se campió d'Europa per primera vegada i, en cas de guanyar, completaria una temporada de somni amb el triplet Champions, Premier i Cup. De la seva banda, l'Inter busca la seva quarta Copa d'Europa. Ja s'ha proclamat campió els anys 1964, 1965 i 2010, però segurament aquest seria el títol més inesperat. Viurà de prop a aquesta final de la Champions el Miquel Agut des d'Istanbul. Hola, Miquel, bon dia. Gunaydin.
Gunaydin, Albert Ferran Ferrés, bon dia.
Ara que parlem de bon dia, fa bon dia a Istanbul?
Seria la pena que tingués que fa mal dia, però sí, fa un dia fantàstic a Istanbul. La temperatura és entre agradable i calorosa, però fa millor dia que ahir. No hi ha cap núvol, cel blau, passa una mica d'airet, no sé si es percep de fons de les meves paraules, i per tant també lleugereix la temperatura. I on soc, segur que ho sents ara també, a la plaça Taksim està sonant una música que amenitza l'espera per alguns abans del partit.
Aquesta final que juga a l'estadi Ataturk, amb capacitat per unes 75.000 persones, però, com dius, Agut, hi ha ambient pels carrers d'Istanbul, ambient de final de la Champions. Agut és per aquí, oi? Et preguntava si...
Que ara sí,
escoltem ambient de final de Champions.
Sí, per fi, cal buscar-lo molt a prop de zones molt, molt cèntriques, perquè l'estadi queda molt, molt apartat, i a les zones de la ciutat més properes a l'estadi no es percep ambient fins que no hi arribes. Ahir l'ambient a la jornada era als aeroports amb l'arribada dels aficionats, i des d'ahir al vespre fins avui a Yenikapi, que és una de les parts litorals de la ciutat on hi havia també la fan zone pels aficionats, i aquí a la plaça Taksim, que és el rovell de l'ou, és on es concentra més ambient i on hi ha espais destinats als aficionats, i s'ha de dir que els aficionats tant d'un equip com de l'altre conviuen amb harmonia, i que se sàpiga, no hi ha hagut cap problema ni cap aldarull entre ells, i per exemple al metro, als carrers, se'ls veu xerrant amistosament. Per tant, tant de bo que també en regni fins que tots hagin tornat cap a casa.
Optimisme sobretot pel que m'has explicat entre els aficionats del City.
Optimisme, sí, de fet, mira, t'ho he explicat i ho podem escoltar. Optimisme d'uns aficionats del Manchester City arribats des de la pròpia ciutat de Manchester, des de cap altre lloc sinó de Manchester, deien que creien que avui seria la bona.
I think we're going to do it. It's going to be our
Crec que ho aconseguirem, que serà el nostre any. Reconec que estic una mica nerviós, però pensant-ho més amb el cap que amb el cor, crec que ho farem, que guanyarem la primera. Tant en Pep com l'equip han demostrat que els importen totes les competicions i per això estem a les portes d'un triplet. Van guanyar la tercera lliga consecutiva després de lluitar-ho molt. Van guanyar la Copa contra el United, el nostre gran rival. I ara només falta l'últim pas, portar la Champions a Manchester. I crec que ho farem.
We're gonna bring this all to Manchester.
I de fet, també podem escoltar aficionats de l'Inter, com dic, es va tota l'harmonia, i ells també són favorits, perdó, també són optimistes. Saben que no són favorits, però creuen que poden plantar cara al City, tot i la por que els fa, i per què no guanyar-lo?
Speriamo vince l'Inter, sono ottimista, 0-2 Inter, chi marca? Lautaro Barella.
El Man City fa paura o no?
Claro che sì, sono favoriti, Haaland, però questo è il football.
Doncs aquest aficionat que deia que sí, que fa paura al City, fa por, però que això és futbol i que pot passar absolutament de tot en 90 minuts. El Manchester City, ho hem repetit en les últimes hores, clar favorit. De fet, avui és difícil recordar una final de Champions en què un equip sigui tan favorit en la prèvia.
Sí, exacte, perquè de fet quan vam veure el sorteig ja no només de semifinals, sinó abans quan ja sabíem les parts del quadre i si algú anava passant contra qui es podia enfrontar, es veia que hi havia una part del quadre més exigent que no pas l'altra. El Manchester City s'ha hagut de desfer del Bayern de Múnich i del Madrid, per exemple, entre d'altres, per poder arribar en aquesta ronda de la Champions, mentre que l'Inter ho ha tingut un punt més assequible. És veritat que a les semis ha jugat un derbi contra el Milan, però abans havia jugat contra equips portuguesos. En tot cas, això de favorit a Guardiola no li fa cap gràcia. Si vols, l'escoltem.
He vist tants partits de l'Inter com he pogut per conèixer-los al màxim. Al final, tot es resol en un partit de futbol i l'equip que ho faci millor durant 95 minuts serà el campió. El que ha passat abans no té cap importància i, de fet, si parlem d'aquesta competició, l'Inter és més gran que nosaltres. Però això no és important. Tothom pot dir el que vulgui, però ser favorit o no ser-ho no té cap importància. El que val és que demà, a les 10 de la nit, hora d'Istanbul, farem el millor partit possible.
Do the best performance as possible. That will make the difference.
Doncs això, a les 10 de la nit ara d'Istanbul, perquè aquí és una hora més que a Catalunya. Jugarà el City, es preveu, si no hi ha canvis, amb Ederson a la porteria, Akanji, Ruben Díaz, Stones i Ake en defensa, amb Rodri, Gundogan i Bernardo mig al camp, De Bruyne, Grealish i Haaland com a jugadors més avançats. Mentre que l'Inter de Milà, Albert, doncs com que juga amb els tres centrals, els dos carrilers, i té un bloc també molt consolidat, preveiem un 11 amb Onana a la porteria, Darmian, Acerbi i Bastoni com a centrals, Dumfries i Di Marco als carrils, Brozovic, Varela i Çalhanoğlu al mig del camp, Lautaro i Dzeko com a jugadors més avançats.
L'Inter, però, hem escoltat ahir a les rodes de premsa que se'l veu còmode amb aquest paper pràcticament de comparsa.
Sí, se'l veu molt còmode perquè d'aquesta manera s'expulsen les puces de sobre, carreguen la pressió al Manchester City i d'alguna manera venen aquí de convidats a la festa. De fet, entre això i que Simone Inzaghi, l'escoltem, té la recepta per guanyar, doncs ells també fan paura a la seva manera.
Sono molto importanti.
Seran molt importants les cames, el cap i el cor. Les cames seran importantíssimes per fer aquella cursa de més. El cap ens ajudarà a mantenir-nos lúcids en tots els moments del partit des de l'inici, perquè segurament l'enfocament serà fonamental. I el cor perquè et fa trobar l'energia en aquests partits que ni tu saps que tenies.
I tu en quel moment pensi di avere.
Doncs cap, cor i cames, aquesta és la recepta d'Inzaghi perquè l'Inter tingui opcions de guanyar la final de la Champions. Com dèiem, seria la quarta Champions per l'Inter, la primera pel Manchester City. Al final xiula el polonès Marciniak, ho dic perquè fa uns dies hi havia dubtes per la seva participació en una manifestació d'un grup d'ultradreta.
Doncs, tot i això, ell es va disculpar, va admetre l'error, diguem-ho així, i la UEFA el va deslliurar de qualsevol culpa i arbitrarà el partit. O sigui que aquest col·legiat, que ja va xiular al Manchester City-Madrid, si no m'equivoco, la tornada de Manchester, que és un dels clàssics de la UEFA, és qui xiularà el partit d'avui a partir de les 9 hora catalana entre el City i l'Inter.
Doncs el polonès serà l'encarregat als 42 anys de xiular aquesta final de Champions. Agut, deixem amb la música, que puguis gaudir d'aquesta música que segur que t'encanta. T'escoltem aquesta tarda al Superesports i a partir de les 9, evidentment, quan la pilota comenci a rodar. Fins després.
D'això se'n diu un musicón, Albert Ferran. Fins després.
La final serà l'últim partit d'aquesta Champions que hem seguit a RAC1, jornada rere jornada, eliminatòria rere eliminatòria. Hola, Jaume Molló, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
I per la final, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, també amb un equip de luxe.
Sí, ens hagués agradat fer menys programes, això vol dir que hagués volgut dir que el Barça hagués arribat molt lluny en aquesta Champions, però clar, amb l'eliminació de la fase de grups hem sigut pràcticament cada dimarts i dimecres des del mes de febrer que es van reprendre les eliminatòries. Doncs sí, avui, vaja, la majoria de veus habituals que han passat durant aquests mesos, des del setembre, que vam començar la Champions a RAC1, amb la narració d'en Gerard Ballera, amb l'Agut des d'Istanbul, amb els comentaris d'en Solsona, d'en Blaia, d'en Bermúdez, també s'afegeix a la festa en Dani Guilà, l'editor del Tu diràs, i també en Damià López, en Naveira, en Camí, i s'afegirà també en Xavier Puig, naturalment, en aquesta festa de la final de la Lliga de Campions.
Convençut de la victòria del City o el teu nas no descarta la sorpresa?
Bastant convençut de la victòria del City. Mira, hem anat fent enquestes durant totes les eliminatòries de Champions, des dels vuitens, i no en recordo cap de tan clara com aquesta. Des d'aquest matí, gairebé 600 vots, City 91% dels vots dels oients, 9% per l'Inter de Milà, que està que tenim al compte de Twitter, @esportrac1. Jo també la veig molt favorable al City. L'única cosa que pot passar és que tingui allò, surti el partit perfecte per l'Inter, que en defensa doncs, els tres centrals siguin animals, que el City doncs, no tingui punteria, i és veritat que l'Inter té gol, es desplega bé i té gol. Dzeko, Lautaro, fins i tot Lukaku a la banqueta, que és un luxe. Molts equips de Champions no tenen un davanter com Lukaku a la banqueta. Doncs vaja, ha de ser una tempesta perfecta perquè avui el City no guanyi la primera, el triplet, i la primera de Guardiola des que no és el Barça.
Per cert, d'aquesta Champions, o tota la Champions que hem viscut a RAC1, et quedes en algun moment especial?
Doncs jo sobretot...
Amb l'eliminació del Madrid és un d'ells.
Sí, 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 és que aquest partit ho marca tot. De fet, l'eliminatòria entre el City i el Madrid al complet, jo crec que va ser una gran eliminatòria. Malgrat que només hi hagués, que hi hagués un empat i que només fossin dos gols en el partit d'anada, aquesta sensació d'estar veient dos blocs que saben què fan, que juguen molt bé, que tenen grans individualitats, com va ser la semi entre City i Madrid... Aquesta sensació que hem anat comentant de final anticipada i sobretot l'actuació del City a la tornada per mi fan que sigui el moment de la Champions.
Doncs avui Guardiola podria aixecar aquesta primera Champions amb el City, seria la tercera de Guardiola després de les dues que va guanyar amb el Barça. Del Jaume Molló al Jaume Naveira per analitzar aquest City-Inter. El Jaume Naveira ha estat un dels analistes de la Champions a jugar a RAC1. Hola, Jaume, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
Que el City avui no guanyi la final seria una bomba, seria una sorpresa, no et sorprendria tant, no sé com ho definiries.
Bé, ho deixaré una mica en el nivell mig que m'has proposat, ho deixaria en sorpresa més que en bomba. Ja a aquestes alçades jo crec que queda molt clar que el Manchester City és el millor equip d'aquesta temporada, però crec que l'Inter, tot i tenir un camí més accessible que el del City, doncs ha fet un gran final de temporada, té els seus davanters, especialment Lautaro i Lukaku, en un gran moment de forma, i a un sol partit tot pot passar. Igual que el City té una forma molt definida de jugar amb diferents registres, crec que l'Inter també té un estil propi, i bé, doncs a la Champions el que pesa molt sempre és el factor emocional, i també cal veure com es comporten els jugadors d'un i altre equip segons si es donen determinades situacions, no? Si el City veu que passen els minuts i el gol no arriba, doncs cal veure com ho gestionen, o com ho farien els de l'Inter, doncs en el cas d'un 1-0 en contra, per parlar doncs, de dos exemples, no? De situacions que poden posar una mica nerviosos als dos equips.
Ens hem d'imaginar el típic partit amb molta possessió del City i l'Inter a la contra?
Jo crec que hi haurà molts trams que sí, perquè el City té tanta qualitat amb la pilota i pressiona també, que jo espero que sigui així durant bona part del partit i que sigui l'equip de Guardiola el que domini. No crec que això sigui així tot el temps, perquè si el City es posa per davant o si el 0-0 s'allarga i l'Inter té algun tram on pot ser una mica més protagonista amb la pilota, estic segur que els Citizens tindran moments de defensar més replegats. Al final, aquesta és una de les situacions a les que Guardiola doncs, ha intentat acostumar el seu equip a les últimes temporades. dins d'aquesta idea de dominar tots els registres possibles. A més, jo crec que el City sap que ha d'escollir bé en quines situacions pressionar més fort i en quines defensar d'una manera més posicional, perquè un dels punts forts de l'Inter, ja des de l'època d'Antonio Conte, i així ha seguit sent amb Simone Inzaghi, és saltar les pressions rivals, tant en el moment de sortir des del darrere com quan juga sobre els seus davanters. Així que un moviment en fals del City, en els salts de pressió, li pot fer molt de mal.
Apostes per aquest 11 del City, que ja va utilitzar Guardiola per jugar contra el Madrid, és amb Ederson a la porteria, Walker, Rubén Díaz, Akanji, Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland i Grealish.
Jo diria que sí. L'únic dubte és si Walker està al 100% després d'haver patit últimament una petita lesió a l'esquena. En tal cas, entraria Nathan Ake al seu lloc, però si Walker està bé, jo no veig canvis a l'11. Crec que Guardiola, en el seu afany de guardar-se alguna carta en els partits importants, hi ha hagut algun cop on se n'ha perdut molt, i jo diria que un d'ells va ser doncs, la primera final que va jugar al City, la del 2021, on va decidir no incloure un mig centre posicional després d'haver-lo utilitzat durant tota aquella Champions de fa dos anys, ja fos amb Rodri o en Fernandinho. L'estructura del City, on el que més crida l'atenció és la doble funció de Stones com a migcampista quan l'equip ataca i de defensa quan l'equip ha de replegar, jo crec que ha quedat molt clar que funciona, i bé, doncs evidentment hi ha molta qualitat ofensiva, ara per Haaland, però també amb les aparicions doncs, dels Bernardo Silva, Grealish, De Bruyne o Gundogan.
El City és favorit, però l'Inter arriba en aquest tram final de temporada en un bon moment, ja destacaves el gran moment dels seus davanters, així que bé, tot i anar amb pell de xai, és un equip que pot fer mal.
Sí, està clar. Jo crec que el fet d'anar avançant rondes a la Champions li va donar molta confiança a l'equip, no només a l'escenari europeu, sinó també a la Sèrie A. Recordem que els d'Inzaghi s'estaven complicant la vida per poder classificar-se entre els quatre primers de la Lliga, i és cert que tenien un problema de gol molt important, perquè molts dels partits que punxaven era per manca de punteria, però des del moment en què van entrar a les semifinals de la Champions s'ha vist un equip que, a més de la fortalesa defensiva que l'ha caracteritzat en aquest camí cap a Istanbul, doncs també ha fet un salt de nivell de joc, i a més ha estat capaç d'augmentar doncs, aquesta capacitat golejadora que dèiem, no? Que en alguns moments de la temporada sí que s'havia vist reduïda. Lautaro ha acabat molt bé la temporada, Lukaku també, tot i que jo crec que jugarà Dzeko com a titular i que Inzaghi es guardarà Lukaku per la segona part. Després doncs, també hi ha jugadors com Varela o Di Marco que són molt, molt importants. Així que aquest Inter doncs, és un equip a tenir en compte i que no ha arribat de casualitat a aquesta final.
Doncs a partir de les 9, aquest partidàs, aquesta final de la Champions, el City Inter de Milà en directe a RAC1. Demà també es resol la final de la Champions africana, que a diferència d'Europa, Jaume, és a partit d'anada i tornada.
Sí, però no era així a les últimes tres temporades, si no recordo malament, perquè és veritat que el format tradicional de la Champions africana de la final, doncs era anada i tornada, però els últims 3 anys s'havia jugat a camp neutral, i bé, doncs la final l'estan disputant a l'Ahli, l'equip d'Egipte, i el Wydad de Casablanca, equip del Marroc. Recordem que l'Ahli és l'equip més guanyador de la història de la Champions africana, perquè té 10 Champions, és una mica com el Madrid d'Àfrica, si ho podem dir així ràpidament, i bé, doncs busca l'onzena, i el Wydad n'ha guanyat 3, i de fet la final de la temporada passada va ser Wydad de l'Ahli a Casablanca, o sigui, la seu escollida per la final doncs va donar la casualitat que era a Casablanca, i bé, doncs jugant pràcticament de local doncs el Wydad va endur-se la seva tercera Champions. Bé, el primer partit doncs, es va jugar la setmana passada, l'Ahli va guanyar 2-1, però ara li tocarà anar a Casablanca, que no serà gens fàcil, o sigui que veurem com es resol, igual que també aquest cap de setmana tenim final del Mundial Sub-20.
Doncs home, sí, perquè la setmana vinent tenim aquesta traca final de la Nations League amb la selecció espanyola lluitant pel títol, però abans aquesta final del Mundial Sub-20, demà a la nit, oi que sí, demà a les 11 de la nit?
Sí, correcte, Uruguai Italià a l'estadi Único Diego Armando Maradona de La Plata, un estadi que per cert la gespa està fatal ja des de fa bé, des del començament del Mundial, però és que a sobre s'han jugat molts partits del Mundial perquè només s'ha disputat en 4 seus i no està gens bé la gespa. Per cert, et dic un jugador per aquí perquè la gent s'hi fixi,
sí.
Anderson Duarte d'Uruguai, que ha marcat a totes les eliminatòries, i Cesare Casadei d'Itàlia, que ha fet 7 gols en aquest Mundial Sub-20.
Doncs els apuntem i n'estarem pendents demà, aquest partit que es pot veure en obert per Gol, amb narració d'un tal Jaume Naveira, per tant
no em sona gaire.
Qui vulgui veure aquesta final demà a les 11 de la nit. Jaume Naveira, moltíssimes gràcies, t'escoltem aquesta nit al Tu Diràs, fins després.
Gràcies Albert, que vagi molt bé.
Més
enllà de la Champions, som als primers dies del mercat d'estiu i ja tenim alguns moviments. Per exemple, Oriol Jové, el Madrid acaba de confirmar que compta amb Brahim Díaz per la temporada vinent.
Sí, Brahim torna al Bernabéu després de 3 temporades cedit al Milan i el Madrid li farà una benvinguda amb tots els honors. El presentarà com a nou fitxatge el proper dimarts al migdia. Un Madrid que ahir ja va tancar el primer fitxatge, el de Fran García, i que també té pendent anunciar el de Bellingham, pel qual paguen més de 100 milions al Borussia Dortmund. De la resta de moviments d'aquest matí a primera divisió, Carlos Carballal ha deixat de ser l'entrenador del Celta de Vigo després de 7 mesos a la banqueta de Balaïdos, l'endemà recordem d'haver sabut que també marxa el capità de l'equip, Hugo Mallo, després de 14 temporades. De les darreres hores, el Getafe ha fet efectiva la compra d'Alderete, que fins ara estava l'equip madrileny com a cedit per l'Hertha de Berlín. La Real Societat ha fitxat el lateral dret a Mari Traoré, procedent del Rennes, i l'Osasuna al central Catena, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Rayo. I mentrestant, i ara que parlàvem de la Nations, la selecció espanyola ha fet el segon entrenament per preparar la Final Four, recordem, amb els blaugranes Gavi, Jordi Alba i Ansu Fati, el blanquiblau José Lu i els també catalans Dani Olmo i David Raya. Avui ha parlat Jesús Navas, que en aquesta Nations League es convertirà en el jugador més veterà en vestir la samarreta d'Espanya, i ha dit que volen aixecar el títol.
Estamos muy cerca, estamos a dos partidos de un título y tenemos que verlo y con la máxima intensidad y la máxima gana de que esto es algo único y hay que ir a por todas.
Espanya juga la semifinal contra Itàlia el proper dijous d'aquí a només 5 dies.
A segona divisió, mentrestant, demà arrenca la final per pujar a primera entre el Llevant i l'Alavés, l'anada a Mendizorroza, la tornada al Ciutat de València, i també demà a les 8 del vespre la tornada del miniclàssic Real Madrid-Castilla-Barça-Atlètic. En joc, un bitllet per la final d'ascens a segona. A l'anada, recordem-ho, 4-2 pel filial blaugrana. Els de Rafa Márquez, demà sense Arnau Tenas, el porter titular convocat amb la selecció espanyola sub-21. Com ha encaixat aquesta baixa al filial, Adrià Fernández?
Doncs bé, com era d'esperar, s'ho ha pres amb resignació, tot i que el tècnic Rafa Márquez es mostra convençut que el seu substitut, que en principi serà Ander Astralaga, és un recanvi de garanties.
Al final sí que és una baja important, és el capitán del nostre equip, és un gran jugador, és el que nos da la seguretat atrás, però bueno, creo que también tenemos gente que también tiene ese hambre de demostrar su calidad, creo que tienen carácter, y no desconfío en que intentemos hacer el mismo trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no?
Sobre com gestionar el resultat a favor obtingut a l'anada, Márquez considera que és un marcador lleugerament favorable però perillós, i per aquest motiu té clar que l'equip continuarà competint com ha estat fent fins ara.
Partido decisivo y bueno, sí, con una ligera ventaja. Creo que a mí el marcador de ir 2-0 es siempre un marcador muy peligroso, así que bueno, nosotros no vamos a desistir de hacer lo que venimos haciendo, ¿no? De ir a competir, de ir hacia nuestra idea de juego, de tratar de tener la posesión de la pelota, de seguir intentando hacer más acciones ofensivas para tener más oportunidades de gol y ojalá podamos concretar más goles.
L'equip s'ha entrenat aquest matí per última vegada a la ciutat esportiva i viatjarà demà cap a Madrid.
I quina és l'última hora de l'equip blanc, Adrià Marí?
El Castilla tampoc comptarà amb el seu porter titular, ja que Mario de Luis segueix lesionat. El murcià Luis López serà l'encarregat de defensar la porteria blanca un altre cop. La novetat és l'alta de Sergio Arribas, un dels jugadors referència del filial blanc, que entrarà a la llista dels convocats. El tècnic, Raúl González, veu optimista el seu equip i l'oportunitat d'omplir el Di Stéfano en la visita al Barça Atlètic.
Hemos entrenado con mucha ilusión, con muchas ganas, porque creo que el domingo tenemos una gran oportunidad con un Di Stéfano que va a estar hasta arriba. Vamos a tener a nuestra afición llenando el estadio. Y bueno, los chavales y los chicos pues están con esas ganas de poder hacer un gran partido. Y eso es lo que vamos a intentar, ¿no?
Recordem que si el Castilla guanya per 2 gols, es jugaria una pròrroga. I si es manté el resultat, passaria a ronda l'equip blanc com a millor classificat de la Lliga regular.
Demà aquest clàssic de filials a les 8 en directe al Superesports. Qui passi ronda jugarà la final d'ascens a segona contra el guanyador de l'Eldense Celta B, eliminatòria que resol aquesta tarda amb avantatge dels gallecs per 3-2 de l'anada. Falta un minut per 3:45 de la tarda. Obrim pàgina poliesportiva parlant dels dos esdeveniments que arrenquen ara a les 3. El Gran Premi d'Itàlia, Quim Salvador disputa la cursa sprint de MotoGP. amb els germans Márquez sortint des de la primera fila.
Sí, tots dos acompanyaran Peco Bañaya, que ha aconseguit la pole a la cursa sprint que ha de començar, com dius, a les 3. Marc Márquez, que tot just disputa a Mugello el seu tercer gran premi d'aquesta temporada, se'n va perdre a 3 després de lesionar-se a Portugal, s'ha classificat per tercera vegada, per tant ple, sí, de primeres files. I ho ha fet a roda del campió líder i pole van Peco Bañaya, sentint Marc Márquez en declaracions a DAZN.
Esta vez sí que ha sido casualidad encontrar a Peco, porque he salido de box buscando a Bezzecchi y no sabía ni dónde estaba Peco ni nada, y bueno, pues el destino ha hecho que nos encontráramos y lo he aprovechado, lógicamente tengo que aprovechar el rebufo, tengo que aprovechar esas décimas que me da de extra en las rectas, porque luego en las curvas pues el límite es, no hay más.
A Peco Bañaya no li ha fet cap gràcia trobar-se Marc Márquez a la pista quan intentava buscar la volta més ràpida, sobretot perquè quan el cerverí d'on de sortir des de pit lane, abans de situar-se darrere seu, Bañaya ja anava amb volta llançada i l'ha hagut d'avortar. En aquell moment ha gesticulat molt sobre la moto, però després n'ha tret ferro.
Ya sabes, cuando llegas a 360 y un piloto está, no en la línea, pero un poco fuera, un poco te molesta. Pero no quiero entrar en esta discusión, son cosas que pueden pasar y ya está.
I el tercer de la Q2 ha estat Àlex Márquez, que arrencarà tercer a l'esprint, però demà ho haurà de fer sisè des de la segona fila perquè arrossega una penalització del Gran Premi de França.
No está mal. Sí, muy importante, porque veníamos de Q1, ayer se me quedó ese mal sabor de boca, la rabia dentro, ¿no? Que hoy hemos podido sacar de no poder de cerrar ese giro bueno que creo que teníamos ayer también, teníamos velocidad, tenemos ritmo. Creo que Peco esta mañana tenía algo más, pero bueno, hay que acabar de ver y analizar todo bien. Entonces, bien, positivo, y hay que seguir de la misma manera, porque bien, cuando me he visto 45-0, digo, estaré en primera, segunda fila máximo, pero hoy era muy importante, y más con la penalización de mañana. Así que feliz, contento, y también de ver a Marc aquí, porque al final es mi hermano y también me alegro por él.
Si coincidissin al podi, Marc i Àlex Márquez seria la primera vegada. Darrere dels tres de primera fila, quart Jack Miller, cinquè Jorge Martín i sisè Marco Bezzecchi seran a la segona, i a la tercera setè Aleix Espargaró, vuitè Joan Zarco i novè Àlex Rins. Maverick Viñales no ha superat la Q1 i haurà d'arrencar 13è. A Moto2, la cursa demà a un quart d'una del migdia, la pole és d'Aaron Canet, però ha acabat la Q2 abans d'hora i per terra, i de fet ara és el centre mèdic del circuit de Mugello. Veurem si el pilot valencià de l'equip Pons està en condició de córrer demà o no. La segona posició de graelles de Pedro Acosta, la tercera de Sam Lous, els catalans 12è Jeremy Alcoba després de superar la Q1, i 15è Albert Arenas. I a Moto3, Paul del Turc Denis Onyu amb Xavi Artigas 8è, però haurà de sortir des del fons de la graella i fer una volta llarga perquè, com molts altres pilots, està penalitzat. La cursa de Moto3 demà a les 11, i a les 4, Albert, arrencarà l'edició del centenari de les 24 hores d'automobilisme d'alemans, amb un català amb opció de victòria. És Miquel Molina, que comparteix el volant del Ferrari número 50 amb l'italià Antonio Fuoco i el danès Niklas Nielsen, equip, el de Molina, Fuoco i Nielsen, que té la pole position.
A les 3, la cursa sprint de MotoGP, i també a Roland Garros comença la final femenina. Enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Queden res, 13 minuts, i això ja arrenca.
Sí, el que tenim ara mateix, de fet, a la pista, la mateixa Philippe Chatrier, és una mica de música, una mica d'orquestra, cerimònia prèvia a la final, mentre el públic va ocupant poc a poc les seves localitats, després que obrissin portes, doncs, ara fa uns instants, tot plegat per presenciar el que serà, com deies, aquesta final femenina, que enfrontarà l'actual número del món, la polonesa Iga Swiatek, i la que és ara mateix la número 43 del rànquing, la txeca Carolina Mukova, que s'ha colat en aquesta final de forma sorprenent, entre altres coses, després d'eliminar a semi a la número 2 del món, la bielorussa Sabalenka. No cal dir que per ella és la primera final d'un gran slam. En canvi, Swiatek favorita, ja en té 3, i dos dels quals aquí, a París, precisament el 2020 i el 2022. Per tant, avui buscarà el seu tercer. Això l'endemà que Carlos Alcaraz quedés eliminat contra Novak Djokovic en el quadre masculí, en 4 sets, també semifinals, els dos primers molt disputats, i els dos últims sets, en canvi, cedint-los de forma bastant clara, per un doble 6-1, per culpa d'unes rampes que va tenir el murcià. Ell mateix n'explicava després els motius a la sala de premsa.
Lo que ha pasado hoy lo achaco más mental. He entrado al partido más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme, no he sabido quitarme un poco de tensión, sino desde el principio del partido he tenido una tensión extra que al final en un Grand Slam te pasa factura, y después de lo intenso que han sido los primeros sets, pues te pasa más factura aún.
un Alcaraz ahir una mica tocat, però igualment intentava ja fer una lectura positiva, allò de mirar de veure el got mig ple, per aprendre, deia, de l'experiència de situacions com aquestes i que no es tornin a repetir en un futur. Pecats de joventut d'Alcaraz, que van aplanar el camí d'un Djokovic que demà també, a partir de les 3 de la tarda, lluitarà pel títol davant el noruec Casper Ruud, el serbi buscant el seu 23è gran slam i convertir-se així en el tenista de tota la història amb més grans slams del circuit ATP.
Minuts, arribem a les 3 de la tarda. En bàsquet, aquesta tarda comencen els tercers partits de les semifinals ACB. Canviem d'escenari i ho fem amb el primer dels dos partits que jugaran a Badalona entre el Joventut i el Reial Madrid. Hola, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
La penya busca assegurar a casa l'accés a una final que se li resisteix des de 1993. Ara bé, el repàs a les dades històriques no li són gens favorable.
No, no pas. Repasso les dades històriques del Joventut en semifinals d'ACB. Són 16 presències des que hi ha format playoff, amb un balanç de 6 finals disputades i 10 eliminacions. La darrera vegada que el Joventut va tirar endavant fa just 30 anys ja. Busquem què diu la història, amb la semifinal empatada a 1 i el factor que m'encontra, és a dir, com és ara, havent robat un partit a camp contrari en els dos primers i l'opció de resoldre-ho a casa... Doncs compte que el Joventut mai ha estat capaç de rematar la feina. 0 de 3, un per cada gran generació verd i negre. És a dir, eliminat a les semifinals del 88 contra el Barça, amb els Villacampa, els germans Jofresa i companyia, eliminat a les semifinals del 2007 contra el Madrid, també arribant amb empat a 1 a la sèrie en el tercer partit, amb els Ricky, Rudy, Aito García, Reneses i companyia, i l'any passat un altre cop contra el Barça després d'haver guanyat un partit al Palau Blaugrana en els dos primers partits. Pep Busquets ha dit a la prèvia, però, que l'equip vol mirar cap endavant.
Bueno, nosaltres tenim confiança en que jugant a casa juguem molt bé, ens sentim molt còmodes, ens sentim molt apoyats i tenim la confiança que podem treure els dos partits.
Tot passa per igualar el nivell físic del Madrid, que en el segon assalt a la capital de l'estat ja va mostrar què hi pensa posar des d'ara i fins al final de l'eliminatòria. Badalona fa xup-xup, encara queden un grapat d'entrades a l'anell superior per un olímpic que presentarà un magnífic aspecte, tot plegat per un partit que engega a 6:45 de la tarda i que avui a RAC1 emetrem pel primer canal el Superesports.
Per l'altra banda del quadre, el Barça juga demà a Màlaga, el tercer partit de la sèrie. Ahir l'equip va perdre de nou, 79-88, en el segon assalt de l'Unicaja, amb símptomes preocupants, molt pla i superat gairebé en tot moment per un equip que va tenir molt més desig.
Sí, l'equip acaba d'aterrar a Andalusia, sabedor de la situació en la que es troba, empat a un en contra i que anirà a la pista d'un equip que se sap que té al seu davant l'oportunitat de sentenciar l'eliminatòria davant la seva gent. Serveix com a exemple el testimoni ahir de l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro.
És una pena que Carpe no tenga 15.000, perquè segurament se llenaria.
I és que el partit és foto de portada a dos diaris d'aquest matí a Màlaga, l'Opinión, l'Unicaja assalta el Palau tras una exhibición de baloncesto y Málaga hoy el plan toma forma, asalto al Palau. Cal tenir en compte que la d'ahir va ser la primera derrota en casa del Barça en tot el curs ACB, encara que certament Saruna Jessica Bichos va demanar no perdre el món de vista. Això sí, reconeixent al tècnic lituà que està amoïnat.
Serías un loco si no estarías preocupado. Claramente en 48 horas tiene que partido, yo creo que tenemos que encontrar ahora el orgullo y energía en estas situaciones y hacer mejor el partido, preocupado, pues claro que sí.
I és que, Albert, una eliminació prematura a semifinals ACB faria indefensable l'actual projecte de secció, qüestionat des dels alts estaments del Barça.
I a l'NBA aquesta matinada Denver ha fet un pas gairebé definitiu per guanyar l'anell de campió, ha tornat a guanyar a la pista dels Heat 95-108 i se situa a una sola victòria de ser per primera vegada campió. També aquesta tarda a les 7, el segon partit de la final de l'Hockey Lliga masculina entre el Barça i el Liceo. Els blaugrana van guanyar el primer partit, per tant busquen avui situar el 2-0 a l'eliminatòria. Aquest matí, després d'una suau sessió al Palau, hem parlat uns minuts amb el tècnic del Barça, Edu Castro, sobre aquest segon partit. Hola, Edu Castro, bon dia.
Bon dia.
Poques hores per jugar el segon partit de la final. Mira que quan comencem la final diem, no, és que el primer partit és clau per saber qui agafa avantatge, però clar, estem amb l'1-0 i aquest segon partit sembla igual d'important o més, perquè amb un 2-0 tens a tocar el títol
i amb un 1-1 del Liceo recuperen el factor pista. Eliminatòries de 3 a 5 partits sempre, vaja, el següent és el més important.
Sí, sí, és així. El sistema de competició diu que o guanyes els dos primers partits a casa o el Liceo pot tenir les opcions de guanyar la Lliga allà. Aquest és un dels factors, és molt important. L'altre és, no diria que anar amb certa tranquil·litat allà, sinó anar com vam anar a Sant Sadurní, si són capaços de posar el 2-0 i pensar que no hi ha quart partit. Esperem que aquesta tarda tornem a fer coses semblants a les que vam fer dijous, que crec que algunes les vam fer molt bé. Ells han demostrat ser un grandíssim equip i tenim al cap que la importància del 2-0 és primordial pel que tu has dit i sobretot perquè si en algun punt hem sortit reforçats del duel directe amb el 5-1, que ells també tinguin els seus dubtes i pensar que tornen al Palau a patir amb el joc.
4 partits aquesta temporada contra el Liceo, 4 victòries del Barça. Com pot afectar això en els partits que queden?
Doncs aprenent també que inclús amb la diferència de punts que hem tret a la Hockey Lliga i les 4 victòries que hem fet, que tot l'escenari canviaria si no som capaços de tornar a guanyar aquesta tarda. Per tant, les hemeroteques serveixen per llegir quan ha passat molt de temps a les temporades, però quan està tan recent, el que necessitem és saber què és el que hem fet bé per treure aquests números que dius de victòries amb ells i repetir-ho i no deixar-te sorprendre perquè puguin fer aquesta tarda i estar nosaltres el més atents possibles a aquestes possibles variacions.
Dijous hi havia gairebé 1.500 persones al Palau, tenint en compte l'horari, que no és un bon horari per la canalla, va ser una molt bona entrada. Home, avui 7 de la tarda és cert que ara que fa bon temps i la gent surt de Barcelona, però vaja, dissabte a les 7 de la tarda, sobretot per la canalla, és un molt bon horari.
Aprofito l'ocasió que em doneu per poder adreçar-me a tota Catalunya i que vinguin, que és molt xulo, que l'hoquei en directe és xulíssim, que una final de playoff ens ho val, que l'afició del Barça ens fa ser molt més competitius, evidentment, això li passa a tots els equips que juguen a casa i a nosaltres evidentment també, i espero que tot i això, aquests condicionants que has dit, puguem tenir el màxim de culers possibles, perquè m'ho faré ben i bé, perquè ho has dit tu, el 2-0 és molt important.
Edu, gràcies. Ferran, després del partit.
Moltes gràcies a tu, Albert.
Per cert, que la Lliga Femenina d'Hockey Patins es va tancar ahir amb el títol pel Gijón, i en hoquei herba aquest cap de setmana a Terrassa es disputen les Final Fours de la Lliga Femenina i Masculina. Fa uns minuts ha quedat definida la final femenina. La disputaran demà el Club de Campo i el Júnior. Aquesta tarda es disputen les semifinals masculines a les 3 Club de Campo, Club Egara, i a les 5 Atlètic Terrassa, Reial Club de Polo. Publicitat i rematem el racó migdia.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma't i ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
A Roma Coloma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Roma Coloma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Descobreix la personalitat de la Garnatxa Blanca amb la selecció de vins blancs de Terra Alta amb Gourmet La Vanguardia. Massaluca Blanc de vins de relat. Nuestra Senyora del Portal Blanc del Celler Pinyol i Adalta Blanc de Terra Remota. 6 vins blancs valorats en 75 euros per només 45. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona.
I abans d'acabar, un apunt cultural, perquè aquesta nit l'orquestra del Gran Teatre del Liceu debuta a l'Òpera Bastille de París. Es tracta d'una fita històrica en la trajectòria de l'orquestra i del teatre, que aquesta temporada celebra el 175è aniversari.
Ho farà sota la batuta de Josep Pons i interpretarà el castell de Barbalala, de Béla Bartók. Estarà protagonitzat per dos solistes, la soprano Irene Theorin i el baix i baríton Bryn Terfel. El concert s'havia de fer a París ja en temporades anteriors, però es va haver d'ajornar per la pandèmia.